Bon dia, benvinguts al Penedès en xarxa de dilluns 31 de març de 2025. Avui tanquem el mes de març. Tot fent aquest tancament, us acompanyarem des d'ara fins les 12, si ens voleu acompanyar i escoltar-nos, i serem des de Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca, fent plegats aquest Penedès en xarxa. Des de la capital, al Penedesenca, us donem la benvinguda, us saludem Toni Olivella i Sílvia Delgado. Som dilluns i és un dia, per definició, costerut. A més, encara a més d'un segur que us està costant el canvi d'horari, que sí, ens agrada molt, perquè a partir d'ara tindrem dies més llargs, més claror, més possibilitat de fer coses. Però aquests primers dies costa, oi que sí? Doncs per entomar amb ganes el dilluns i anar superant aquestes dificultats, nosaltres tenim una solució, que és la roda d'actualitat, amb la qual comencem cada setmana el Penedès en xarxa i en la qual, emissora a emissora, us anem explicant com serà la setmana a tots els municipis de l'Alt i el Baix Penedès. Què passarà? Què està previst per començar amb bon peu la setmana i, en aquest cas, el mes d'abril també. A 9:45, flash informatiu, 5 minuts per actualitzar-nos, per saber com es lleva aquest matí de dilluns a les nostres comarques. I que no faltin els esports, cada dilluns a 9:45 començarem amb l'hoquei, tot i que el Vilafranca i el Calafell no han jugat, farem la prèvia dels partits d'aquest cap de setmana i tindrem les cròniques dels partits que sí s'han jugat, del Vendrell, del Noia, i hi haurà també futbol. Per les 10:06 del matí tenim una proposta innovadora i molt suggerent, perquè us presentem una nova mostra enogastronòmica que es diu Atoc. I ens l'explicaran responsables d'aquesta iniciativa de promoció econòmica i turística, que es viurà a Olèrdola durant 2 dies únicament, al cap de setmana del 26 i 27 d'abril. A 10:45, de nou l'actualitat, en forma de flash informatiu. 5 minuts i seguim. Teniu gos? Creieu que sabeu interpretar bé les senyals que us fa? Perquè la comunicació canina sovint no és fàcil. Moltes vegades ignorem o malinterpretem les senyals que el nostre pelut emet i això fa que les coses es compliquin. Avui aprendrem una mica sobre els bàsics de la comunicació canina, 10:45 amb l'educadora canina d'Intercanis, Neus Bertran. A les 11, parada i fonda durant una estona, deixem el dia a dia i l'actualitat i les presses perquè Pere Martí ens proposa feinejar amb filosofia. A 11:45, últim flash, última oportunitat per posar-nos al dia de què està passant aquest dilluns a casa. I acabarem amb la coach i psicòloga Montserrat Ferraro al Com sé tu, avui parlant d'intel·ligència emocional, fent aclariments perquè hi ha certa confusió. No hi ha millor manera de començar la setmana que sabent què hi passarà, què s'hi cou als nostres municipis dia a dia. Així que som-hi amb la roda d'actualitat d'aquest dilluns, que comença a Ràdio Sant Sadurní amb l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia, doncs sí, arrenquem aquesta setmana, com bé deies, últim dia del mes de març, arrenquem demà el mes d'abril i ho fem en aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès, començant amb informació de servei. Per exemple, dimecres el bibliobús Montau estarà des de 10:45 del matí al costat de l'escola d'Avinyonet del Penedès, a Avinyó Nou, i el mateix dimecres, des de 3:45, el bibliobús al Castellot el tindreu a l'escola Font-Rubia de Font-Rubí, mentre que dijous, de 3:45 a 7:15 estarà el bibliobús Montau a l'Ajuntament del Pla del Penedès. La deixaria mòbil, en aquest cas, la trobareu demà de 8 del matí a 1 del migdia al carrer Sants Abdó i Sanent del Pla del Penedès. Dit això, anem ja, ara sí, amb propostes. Demà a les 7 de la tarda, a la llar de Sant Sadurní, es presenta el llibre El príncep i la mort, a càrrec del seu autor, el periodista i escriptor Daniel Vázquez Sallés. I a Sant Pere de Riudebitlles, a les 5 de la tarda, es projectarà la pel·lícula Delicioso al casal municipal de la gent gran. Dimecres a 6:45 de la tarda arrenca el ple municipal ordinari d'aquest mes d'abril de l'Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons i a partir de les 8 a la Biblioteca Pública Maria Àngels Torrents i Rosés de Sant Pere podreu gaudir del diari de la Rosa Espinosa, la ficció sonora d'Ona Villas. Seguim dijous i tornem a Sant Sadurní perquè a les 7 de la tarda a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia s'inaugura l'exposició de pintura Retalls de vida de Laura Civill, que trobareu al claustre durant tot el mes d'abril. Anem a divendres, però no ens movem de la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní perquè a les 7 de la tarda es presenta el llibre Sin princesa no hay dragón, rompe el cuento de la dependencia emocional y lidera tu vida, càrrec de la seva autora, l'Esther Martín Zambrano. A Font-Rubí divendres a 6:45 de la tarda al casal de la gent gran, Helena Sixto impartirà un taller de plantes medicinals i comestibles. A Sant Pere organitzen una caminada intergeneracional en motiu del Dia Internacional de l'Activitat Física que arrencarà a les 10 del matí des de la plaça del Paper. I també a Sant Pere, a 7:45 del vespre, al restaurant Clos d'en Pep es presenta el llibre L'últim transhumant, de Jordi Romeu Carol, que estarà acompanyat, en aquest cas, del bibliotecari Jaume Felipe, el pastor Toni Cantí i la formatgera i pastora Mar Rufat, de la formatgeria Camins del Nord de Sant Sadurní. Seguim dissabte a 11:15 del matí al Casal d'Entitats de Sant Sadurní. Terra de Dones organitza un taller gratuït de reflexologia podal i olis essencials. A les 11, a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní, hi haurà taller de mitologia aquest mes amb el mite sumeri de les germanes enfrontades a càrrec de Teresa Andreu. I encara a Sant Sadurní a les 7 de la tarda, a la sala d'actes del Col·legi Sant Josep, podreu gaudir de teatre a càrrec del grup Espai Lliure i l'obra El Florido Pensil. A Sant Quintí, un dels plats forts de la setmana, la 7a edició del Sidral Fest, aquest festival de música i circ al carrer que us aproparem de fer dimecres a la gent del detall i que ja us avancem, però que dissabte omplirà els carrers de Sant Quintí d'activitats per a tota la família. A Gelida, dissabte a les 7 de la tarda, fa parada la roda de teatre amateur de l'Alt Penedès en el marc de la programació escènica amb l'obra Carnaval de la companyia És Grata o No al Saló d'Espectacles de l'UCG. Mentre que a Sant Pere, a les 8 del vespre, es presenten els nous vins de Cal Verdera, vins per la terra i també les etiquetes dissenyades per diferents artistes locals a l'AC de Riudebitlles amb música en directe dels Rabesaires. I tanquem setmana diumenge amb forces propostes, moltes d'elles esportives, per exemple, a Sant Sadurní. A 11:15 del matí arrenca el 5è cross escolar de l'Escola La Pau al voltant del centre i amb diferents recorreguts i distàncies per categories. També a 11:15 trobareu a Sant Llorenç d'Hortons l'onzena Caco, aquesta camina o corre també a Gelida. Se celebra durant tot el matí al Camp Municipal d'Esport de Gelida la Festa de l'Esport. A Sant Pere de Riudebitlles a les 9 del matí des de la plaça del Paper i de la mà del grup de recerques històriques hi haurà caminada per l'entorn de Canaletes i moltíssimes propostes més al llarg de tot el diumenge que ja us aproparem dijous a l'agenda cultural.
Seguim presentant la setmana amb Raimon de Cara des de Canal 20.
Afegim més previsions en aquesta roda d'actualitat, en aquest cas avui mateix a Castell i la Gornal. A les 7 de la tarda, a la sala polivalent Montserrat Roig, s'ha convocat una xerrada amb els Mossos d'Esquadra sobre seguretat ciutadana. A causa dels darrers esdeveniments ocorreguts al municipi, s'ha programat aquesta activitat, aquesta xerrada informativa amb els Mossos oberta a tota la ciutadania. Per aquest dimarts s'ha convocat sessió de ple de l'Ajuntament d'Olèrdola a 7:45 del vespre, amb la previsió, un dels punts importants de l'ordre del dia és aquest, d'aprovar una modificació de pressupost per valor de gairebé 700.000 euros. Dimecres, no deixem Olèrdola, sessió informativa dedicada a l'atenció a la soledat no desitjada per persones grans. Serà a les 12 del migdia al Casal d'Avis de Sant Miquel d'Olèrdola. És una activitat gratuïta amb inscripció prèvia. I a la Múnia, passejades per la gent gran, per Castellví de la Marca, a partir de les 9 del matí, davant de l'escola El Castellot a Pontons, de 10 a 12 a la sala polivalent de l'Ajuntament, s'ha previst un taller per aprendre com accedir a La meva salut, l'aplicació de salut de l'Institut Català de la Salut, que mostra com donar-se d'alta, com demanar cites mèdiques, com fer consultes en línia, entre d'altres. És una activitat també gratuïta. I a Pas del Penedès, xerrada estirant el fil a les 4 d'aquest dimecres a l'Espai Jove, amb una activitat dirigida a joves per reflexionar sobre l'impacte ambiental i social de la indústria tèxtil i descobrir com es pot reduir els residus de roba. Per divendres, el caixer mòbil serà a Pacs del Penedès, a les 12, al carrer Salinar, al costat de l'Ajuntament. Recordem que es tracta d'un servei de banca mòbil per tots aquells municipis que no disposen d'oficines i que sempre hi ha una persona que ajuda en tot allò que es necessiti. I a Castellví de la Marca, en el marc de la campanya, està de moda, de la Mancomunitat Penedès Garrafa realitzarà un taller d'upcycling, on es transformarà una peça de roba en una altra molt diferent. Serà a les 5 de la tarda al polivalent de la Múnia i es troba l'enllaç per inscriure's a través del web municipal o de l'Instagram @castellví de la Marca. A Olèrdola tindrà lloc l'acte inaugural de la mostra ad hoc, de la qual us en parlarem d'aquí a uns minuts. A l'actualitat serà a 6:45 de la tarda a l'indret del Pla dels Albats, al Museu d'Arqueologia de Catalunya, amb un capvespre musical per presentar els maridatges que conformen aquest cicle amb la participació del celler Amati Montaner i Carles Calton. I a les 7, al Centre Cívic La Xarxa, s'organitza per part de l'Ateneu Mogenc una xerrada taller per saber si cal una dieta detox. Per dissabte, Fira Bombolles Ancestrals a Santa Margarida i els Monjos a les 11 fins a les 7 a la Casa de Cultura Mascatarro. També amb tas de vins, més de 30 cellers, amb música en directe, demostració de botes i tastos de Forn Baix i quatre germans carnisseria. El preu forfait més copa és de 15 euros. Organitza Comerç del Foix i Bombolles Ancestrals. És l'activitat d'aquesta fira Bombolles Ancestrals de dissabte als Monjos. A Sant Martí, visita especial al castell amb ulls de dona a les 12 al castell de Sant Martí Sarroca, la història de Sarroca des de la mirada de les dones al castell. Segona edició del Sarrocatàs, cultura i enologia, també a Sant Martí Sarroca, a partir de 6:45 de la tarda fins a les 12 de la mitjanit, al costat de la capella de la Mare de Déu de Montserrat. Una mostra enogastronòmica en què els cellers i restaurants locals oferiran els seus productes amb actuacions musicals. Hi ha Pacs del Penedès, festa flamenca al barri de l'Agrícola. La festa s'inicia a les 5 de la tarda a la plaça Salvador Ferrer i comptarà amb diferents actuacions. I per diumenge a les Cabanyes, cicle Gaudí amb la projecció de la pel·lícula L'àvia i el foraster, dirigida per Sergi Miralles, que parla sobre la Teresa, una modista que coneix en Samir, un fruiter que en realitat és un gran sastre que va haver d'emigrar del Pakistan. I acabem sortint a caminar per una bona causa, ja que aquest diumenge a Olèrdola té lloc la caminada solidària Caminem per tu, Pol, de la qual ja us en vam parlar en una darrera agenda al detall. Es tracta d'una caminada solidària per sensibilitzar i recaptar fons per la investigació del càncer infantil. Arriba a la 7a edició i tindrà sortida a 9:45 del matí davant del restaurant El Conill de Sant Miquel d'Olèrdola. Més informació i inscripcions a @caminempertupol.
Tot seguit, la Lourdes Meronyó, des de Domenys Ràdio, ens explica la setmana al Baix Penedès. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem aquesta roda d'actualitat, com sempre, aquí a Sant Jaume dels Domins, ja que aquest dijous a les 5 de la tarda a l'escola Els Quatre Vents hi haurà una xerrada cafè, la dislèxia a casa i a l'escola. La ponent serà la Neus Buisant i cal confirmar assistència a ampaelsquatrevents@gmail.com. Pel que fa dissabte, a 2:45, botifarrada al Papagai. Serà des de les 10 del matí fins les 6 de la tarda. I la venda de tíquets està disponible al restaurant del Papagai fins al pròxim 2 d'abril. Més coses. El diumenge 6 d'abril hi haurà la festa de la primavera, Fira d'Abril, i es farà a la pista de l'escola de Sant Jaume dels Domins. Començaran a 11:45 amb un vermut acompanyat de DJ i continuaran amb una paella i per finalitzar amb les actuacions del quadre de ball dels monjos Alma Flamenca i de Quillo Flamenquillo amb el seu nou single L'Escondite. I el diumenge també celebren la festa d'aniversari de la Llinyola. Serà el local de la Societat de Sant Jaume dels Domins. Hi haurà dinar de sòcies a 14:00. Cal portar els estris per menjar. El preu del dinar és de 17 euros. I a 17:45 de la tarda hi haurà gran espectacle de màgia a càrrec del mag Astruc. En acabar hi haurà berenar i el preu per l'espectacle i el berenar per socis és de 7 euros i per acompanyants de 10 euros. Continuem a Llorenç del Penedès perquè aquest dissabte a partir de les 10 de la nit hi haurà la festa Disco 70-80-90 de la sala Esplai, però us ho explicarem més abastament a l'agenda al detall de divendres. I el diumenge a 7:00 de la tarda Cinema en Caliu, el Sexto Hijo. Pel que fa a la comparativa, doncs el dissabte hi haurà concert d'intercanvi a 9:15 amb Trencapins i Musagrans de la Coral Rossinyols i l'Escolania de Lluc de Mallorca, amb taquilla inversa. Marxem ara cap a Banyeres del Penedès, perquè aquest dimecres a 6:00 al Centre Cívic Ernest Lluc hi haurà una xerrada a càrrec de la farmàcia de Banyeres, la dona dels 40 en endavant, climateri i menopausa, i després vols que en parlem? Continuem amb més cosetes, perquè el dijous de 5-9 al Centre Cívic es podrà donar sang. I el dissabte, a partir de 11:00 del matí, se celebrarà el 15è aniversari de Bandolers i Trabucaires d'en Montserrat Poc. A 11:00, a la plaça de l'Ajuntament, hi haurà la plantada de gegants bandolers. A 12:15, l'inici de la cercavila. A 13:00, inici de la cercavila a la plaça de l'Hom amb les colles de bandolers i trabucaires participants. Es recomana l'ús de taps. I a l'skatepark hi haurà la cloenda de la cercavila amb galejades de totes les colles participants. Marxem ara cap a Santa Oliva, perquè demà a 6:15 de la tarda al monestir de Santa Maria hi haurà el taller d'etiquetatge nutricional. A la Bisbal del Penedès, aquest dimecres a 7:00 de la tarda hi haurà tarda de llibres a càrrec de Joan de Bué amb el Club de Lectura, i en aquesta ocasió amb el llibre D'una altra vida encara, de Theodor Kalifatides. És el torn de Bonastre, i és que el divendres tornen amb la llar social de Bonastre i faran la seva inauguració a partir de 8:00 de la tarda. I pel que fa a dissabte a 9:00 de la nit a la Societat hi haurà sopar de primavera, música i ball amb Jamaica Band, i la venda de tiquets anticipada es fa al casal de la gent gran de Bonastre. Ara és el torn d'anar al Vendrell, perquè divendres, com sempre, hi haurà Mercat Setmanal del Vendrell. El dissabte, Mercat Setmanal de Coma-ruga. Dissabte i diumenge, International House Museum Days al Museu Pau Casals de 10:00 a 14:00 i de 16:00 a 19:00 de la tarda. El dissabte també, E-Strings by Gio, The Electric Music Fusion, que es farà a l'Auditori Pau Casals a 8:00 de la tarda. I el diumenge, però al Teatre Àngel Guimarà a 6:00 de la tarda, l'obra de teatre L'Andrepa Somnis. Anem a Calafí, ja que el divendres a 6:00 de la tarda al Centre Cívic es farà la presentació del llibre El Projecto Prometeus. Comptaran amb l'autor Toni Artigas. I acabem, com sempre, a Cunit, ja que el dissabte Cunit es convertirà en un punt de trobada per als amants de la bona gastronomia i la música en directe. Serà a partir de 6:45 de la tarda fins 10:15 de la nit a la platja de Cunit. Hi haurà tapes disponibles, 3 euros per unitat, i també vins del Penedès, 3 euros per copa. A més, la música en directe anirà a càrrec de la banda Silver Monkeys.
I acabem aquesta roda d'actualitat a Ràdio Vilafranca amb el Josep Maria Soler. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs comencem l'actualitat amb activitats que es duen a terme avui i durant aquesta setmana, perquè l'alcaldia de proximitat de l'alcalde de Vilafranca, Francisco Romero, s'inicia aquesta setmana al barri de la Barceloneta Sant Magí. Avui al migdia estem citats als mitjans de comunicació per explicar-nos algunes de les novetats respecte d'aquest barri, i recordem que durant tota aquesta setmana l'alcalde es reunirà amb diferents entitats, organismes i representants del barri, però també mantindrà una reunió, en aquest cas amb els veïns, oberta a tothom. Serà aquest dimecres a les 7 de la tarda a l'Associació de Veïns del barri de la Barceloneta de Sant Magí, al carrer Manel Barba i Roca, número 8. Serà, com dèiem, a les 7 de la tarda aquesta reunió oberta al veïnat. Aquestes activitats que s'inicien doncs avui mateix, també avui els mitjans de comunicació ens citen per donar-nos detalls de la presentació d'activitats del Dia Mundial de l'Activitat Física, que a Vilafranca tindran lloc durant aquest cap de setmana. El dia en si és el dia 6 d'abril, el diumenge, al complex aquàtic hi haurà diferents activitats aquell dia, però, de fet, també el mateix dissabte ja hi haurà actes al voltant d'aquest dia de les activitats físiques. Diumenge, però, en especial, podem destacar, entre d'altres, una activitat que porta per nom en Cistella Salut. Les activitats, com dèiem, tindran lloc a la zona enjardinada exterior del complex aquàtic a partir de les 10 del matí d'aquest diumenge. Parlem d'altres qüestions. Per exemple, a Vilafranca, sempre que parlem d'alguna cosa referida a la Festa Major de Vilafranca, és notícia, i serà notícia en concret també un acte que té lloc demà dimarts a 7:45 del vespre a l'Auditori del Vinceu, un acte obert a tothom, i serà la presentació de qui farà l'estampa. Així es titula aquest acte. Qui farà l'estampa? Els administradors de la Festa Major doncs donaran a conèixer l'autor o l'autora de l'estampa de la festa en aquest acte obert al públic demà a 7:45 a l'Auditori del Vinceu. I també hem de dir-vos que aquest dimecres hi ha un parell d'activitats culturals destacades a la ciutat, al Teatre Cal Bolet, durant tot el matí, des de 7:45 i fins a 1:00 del migdia. Hi ha la 21a edició del certamen de lectura en veu alta, amb la semifinal de la comarca de l'Alt Penedès. El certamen aquest any queda marcat dins del Pla Educatiu Entorn de Vilafranca i compta amb la participació de 24 centres de la comarca de l'Alt Penedès i un total de 84 lectors doncs, que llegiran en veu alta aquest dimecres, al Teatre Cal Bolet. I també dimecres, una altra activitat cultural destacada, el Vinceu, al Museu de les Cultures del Vi, se presentarà la segona edició del cicle Passat-Present, un projecte d'intervencions artístiques en espais i monuments patrimonials de Catalunya, a cura del comissari del cicle, Frederic Montornès. És un projecte del Departament de Cultura de la Generalitat que impulsa des de la Direcció General de Promoció Cultural i Biblioteques i que es presenta en aquesta ocasió, com dèiem, aquí a Vilafranca, aquest dimecres a partir de les 11 del matí. Si parlem del cap de setmana, doncs, entre d'altres coses, destacar especialment dues activitats que compliran d'actes al cap de setmana. Una d'aquestes activitats de caràcter econòmic serà la Fira del Vehicle d'Ocasió, que té lloc dissabte i diumenge amb més de 550 vehicles exposats a la zona esportiva de Vilafranca. I, de l'altra banda, en la vessant cultural, destacar la celebració d'una nova edició, la 31a, en aquest cas, del Dia del Graller. Un Dia del Graller que omple d'activitat des de divendres i fins diumenge al voltant d'aquest instrument i de la música tradicional. Destaca especialment l'actuació del Dia del Graller amb totes les colles visitants d'arreu de Catalunya, que es fa tradicionalment el diumenge al matí i migdia a la plaça de Sant Joan, amb l'actuació, per cert, també dels Castellers de Vilafranca i la Fira de Lutiers. Però també podem destacar un acte nou, en aquest cas, que s'organitza enguany, que serà diumenge a les 7 de la tarda, per tancar ja tots els actes del Dia del Graller. En aquest cas, un concert al claustre dels Trinitaris titulat Paisatge Sonor, una trobada entre Catalunya i Kurdistan. Una agrupació de músics catalans i kurds que interpretaran un diàleg en defensa dels drets culturals de tots els pobles i nacions a través de la música d'arrel. Això, com dèiem, serà diumenge a les 7 de la tarda.
Gràcies, Josep Maria, i bona setmana.
Igualment.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 9:45. Recollim algunes de les informacions que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès. Us parla Goretti Martínez. Convocat per dimarts ple de l'Ajuntament d'Olèrdola, una proposta de modificació de pressupost de gairebé 700.000 euros és un dels punts més destacats dels inclosos en l'ordre del dia de la propera sessió de ple de l'Ajuntament d'Olèrdola, convocada per demà dimarts a 8:15 del vespre. Durant el ple també es preveu aprovar la licitació del contracte de gestió del Servei d'Escola Bressol Municipal. Altres punts que es traslladen al ple és la baixa de l'Ajuntament com a membre del Fons Català de Cooperació i l'adhesió a l'Associació de Propietaris Forestals del Massís del Garraf. En l'apartat de mocions, tots els grups presenten un text de suport a la declaració de Prada en defensa del català. Com és habitual, en un ple ordinari com el de dimarts, la sessió acabarà amb l'apartat d'informacions de les regidories i el torn de precs i preguntes. Família Torres i la startup tecnològica Big Metrics desenvolupen el projecte Vinia per verificar la qualitat del vi durant l'embotellament. L'empresa vitivinícola Família Torres i la startup tecnològica Bitmetrics han desenvolupat un projecte que utilitza la visió i la intel·ligència artificial per verificar la qualitat del vi durant l'embotellament. El projecte Vinia, que realitza la prova pilot al celler de Torres Apacs del Penedès, combina aquestes tecnologies amb una solució mecànica que volteja l'ampolla per tal d'identificar partícules estranyes en el vi durant el procés d'embotellament i retirar la unitat abans de sortir al mercat. Per al desenvolupament del projecte Vinia, Família Torres i Bitmetrics han comptat amb el suport d'Acció, l'Agència per la Competitivitat de l'Empresa del Departament d'Empresa i Treball, mitjançant 29.000 euros de la línia d'ajuts a projectes d'innovació oberta i disruptiva. Una pastisseria del Penedès guanya el premi a la millor mona de Pasqua tradicional. Es tracta de Passions, que té forns a Calafell, Vendrell i Vilanova. La pastisseria Passions del Baix Penedès ha guanyat el premi a la millor mona de Pasqua tradicional d'aquest 2025. El certamen de la millor mona de Pasqua de Catalunya és organitzat per Senyor i Senyora Cake i els guanyadors de la quarta edició s'han donat a conèixer aquesta setmana a la Casa Seat de Barcelona. Passion, l'origen del pa, amb forns al Vendrell, Calafell i Vilanova, s'han dut el guardó en la categoria de millor mona tradicional, mentre que el forn Foix de Sarrià ha guanyat en la categoria de millor mona de xocolata. Els responsables del forn Passions han celebrat la victòria i han explicat que la seva mona prové de l'experiència dels vells flaquers, dels quals han après que el treball amb repòs i temps es converteix en uns productes d'alta qualitat que transporten el sabor autèntic. El forn Baix Penedesenc ja va guanyar el passat desembre el premi al millor tortell de Reis clàssic. I acabem a Subirats, on es presenta el llibre Subirats és bestial, aventures al Miocè. L'Ajuntament de Subirats presenta el llibre Subirats és bestial, aventures al Miocè, un còmic infantil creat amb l'objectiu d'apropar la paleontologia i el ric patrimoni arqueològic del municipi a petits i grans. Aquest projecte veu la llum després de mesos de treball per posar en valor la història del jaciment dels Casots d'una manera didàctica i entretinguda. L'obra ha estat escrita per Margarida Santacana, veïna de l'Avern, i il·lustrada per Lluís Masachs, veí de Sant Pau d'Urdal. Per la seva creació s'ha comptat amb l'assessorament científic d'Isaac Casanovas, de l'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont i codirector de les excavacions al jaciment dels Casots, i ha estat possible gràcies al finançament de la Diputació de Barcelona. El còmic presenta la història d'un grup d'amics que visiten el jaciment dels Casots de la mà de la Maria, una de les paleontòlogues que hi treballa. Encuriosits, uns més que d'altres, s'endinsaran en una aventura fascinant on descobriran els animals i l'entorn de l'època del Miocè.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts i mig de 9:15.
als esports.
Després d'aquest primer flash, en vindran dos més al llarg del matí. Obrim ja plana esportiva per recollir els marcadors, l'anàlisi, la crònica, els propers partits i la veu dels protagonistes d'aquest cap de setmana. Arrenquem, com sempre, tornant a la capital del Cava amb l'Eli Jiménez.
Com bé dius, comencem aquest repàs esportiu i ho fem amb l'hoquei patins en un cap de setmana on s'ha disputat part de la 23a jornada, una jornada que, entre d'altres, ens ha regalat la victòria per 2-1 del Noia amb el Barça. Victòria de mèrit, ja que els blaugrana encara no havien perdut cap partit de Lliga aquesta temporada i, de fet, només havien cedit un empat en el que va de temporada, un empat contra l'Igualada. Recordem, a més, que el Noia ve de guanyar al Barça, no només ahir, en aquest partit per 2-1, sinó que va guanyar en els quarts de final de la Copa del Rei i també en Lliga Europea. Una primera meitat de màxima igualada ahir i d'alternatives per una i altra banda va ser el Noia el que va colpejar primer amb un gol del capità Aleix Esteller al minut 14, amb el que s'arribaria al descans. A la represa repetiria el mateix guió que durant tota la primera meitat, amb un Noia molt sòlid en defensa, una afició remant amb l'equip i un Noia que mitjançant un gol de Pau Andreu, el primer gol de Pau Andreu en l'Hockey Lliga, posava el 2-0 al Lluminós, maquillat a 4 minuts pel final per un gol de l'ex del Noia, Sergi Llorca, que suposaria, com dèiem, aquest 2-1 final. Després del partit, el company Jaume Boquera recollia les paraules del tècnic del Noia, Carlos Cortijo.
Bé, estem aquí en Carlos Cortijo. La primera vegada vam brindar. Tornem a brindar. Com és que un entrenador de Madrid ha trobat la tecla per foradar d'aquesta manera un equip com el Barça? Y ya van tres viajes.
Pues pasaba por aquí. Al final, los máximos responsables son los jugadores. Estamos contentos. Hemos hecho un partido muy completo. La evolución del equipo creo que es muy grande. Se lo decía ahora al compañero, desde que llegamos en septiembre a ahora, creo que hemos mejorado mucho. Y bueno, pues felicitar a mis jugadores por el esfuerzo. Venimos del viaje, del partido tan importante contra Trisino a nivel físico-mental. Bueno, pues felicitarles a los chicos y nada, a seguir porque nos esperan cosas apasionantes.
I avui he vist unes coses diferents. Carlos Cortijo demana el minut abans que el contrari. Què ha passat?
Demano què?
El minut. Minut el tiempo muerto. Mar, sí.
Bueno, pero en la segunda parte, si te fijas, no he pedido tiempo. Al final estábamos un poco pensando también en las rotaciones, en dosificar un poco a los jugadores por el tema del cansancio de los partidos, del partido del jueves, que el viaje también es duro, y bueno, un poquito por esto, transmitirles tranquilidad, pero bueno, el partido creo que lo hemos llevado muy bien. Se ha parado el juego, por eso en la segunda parte igual no hemos pedido los tiempos, no eran necesarios, tampoco para que ellos tengan tiempo de preparar cosas con el resultado en contra. Y bueno, en definitiva, pues contentos, pero sin presumir. Es decir, la liga nos está costando, en la realidad, está todo muy igualado. Del cuarto al octavo hay muy pocos puntos de diferencia. Estos puntos para nosotros son oro, independientemente quién sea el rival. Lógicamente siempre hace especial ilusión ganar al Barça, pero al final son tres puntos que sí necesitábamos y más en casa. Y ya está conseguido y ahora vamos a centrarnos en el partido del jueves, que es apasionante para todos y muy ilusionante. Sí quería dar las gracias a la afición, que hoy ha habido un Ateneo lleno. Sí les pido un sobreesfuerzo para el jueves que viene, no que se llene, que se va a llenar, pero que los momentos complicados que tendremos, que va a ser un partido muy, 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 muy de mucha tensión, muy complicado, jugamos contra un equipo top, que en esos momentos a ver si conseguimos menear el árbol y que nos ayuden en esos momentos tan, tan difíciles. Por lo tanto, un llamamiento aquí a la afición para que el jueves vengan todos con tambor.
Important la afición. Sí. Però què té aquest noi que és capaç d'això i capaç de deixar-se punts amb equips de la zona mitja-baixa?
Bueno, sí, es verdad que los planteamientos de los partidos son diferentes. Cuando jugamos contra equipos de top, de este nivel, pues sabemos que el error se penaliza muchísimo. Entonces, pues intentamos hacer un partido más inteligente, de más posesión, de intentar no regalar nada. Y sí es verdad que cuando jugamos contra equipos que a priori nos sentimos superiores, no es que lo seamos, pero que sí nos sentimos, pues somos un poquito más desenfadados y cuando eres tan desenfadado, pues das opciones. Sabemos que tenemos un porterazo, también asumimos esos riesgos, pero sí es cierto que contra equipos de la Euroliga que a priori sobre el papel pueden llegar a ser inferiores, para mí no, ¿eh? Para mí como entrenador no, sí es verdad que cometemos errores que igual no tocan y nos están penalizando los planteamientos que hacen que de los equipos que vienen aquí al Ateneu, los equipos a priori inferiores vienen a hacer un juego muy concreto. Y sí, es verdad que nos está costando, es la realidad, que nos está costando con equipos de mitad de la tabla, pues nos está costando. También es verdad que estamos jugando contra grandes equipos, al final, si te fijas en la zona media de la tabla, Lleida llega a la final de la Copa, con jugadores muy importantes, Igualada, acaba de ganar una Copa CES. Por lo tanto, también tenemos que valorar a los rivales y nosotros, lógicamente, tenemos nuestro valor, sabemos lo que somos, pero no mirar a nadie por encima del hombro porque está todo muy, muy igualado y todo puede pasar.
Tornem una mica al partit. El Barça surt en tromba a buscar porteria. El sabeu frenar i sabeu fer el posar nerviós fins al moment de que comencen a arribar les millors ocasions pel noi.
Sí. Bueno, el Barça és un equipazo. És un equipazo con jugadores todos de selección. Y contrarrestar a este equipo no es nada fácil. De hecho, en la Liga creo que ha ganado todo menos un empate. Entonces, mucho valor a nuestro equipo. Defensivamente, sí considero que somos uno de los… En el 4-4, en defensa, somos creo que uno de los mejores equipos que hay porque tenemos jugadores con mucho oficio. Y luego también hacemos muy bien las transiciones y si proponemos un partido de no cometer errores, pues tenemos opciones contra estos equipos grandes, ya lo hemos demostrado contra Oportos, contra Reus, contra Barça, que tendremos nuestras opciones sabiendo que son un mejor club, que tienen mejores jugadores, pero es lo bueno del deporte, que siempre lo digo, que muchas veces no gana el mejor. Por contra, cuando jugamos contra equipos a priori inferiores, igual hacen más un poco nuestro juego y ahí es donde también nos penaliza bastante el sentirnos esa superioridad y arriesgar situaciones que no tocan.
Escoltava el tècnic del Noia, Carlos Cortijo, un Noia, recordem que s'imposava ahir per 2-1 al Barça i després d'aquesta victòria els sadorinencs escalen fins a la quarta posició amb un partit més que Calafell i que Igualada, que ahir es va proclamar campió de la Europe Cup en una final amb el Tomar. Aquests dos equips s'enfrontaran entre ells aquesta setmana i també el Noia té un punt més que el Lleida, que visitarà Vilafranca. La victòria també ha de ser una injecció de moral de cara a la tornada dels quarts de final de la Champions League d'aquest dijous a l'Olímpic de l'Ateneu, on el Noia defensarà davant el Trisino italià l'1-2 de l'anada i per aconseguir el bitllet per a la Final Four de la màxima competició europea. Dit això, com comentàvem, Calafell i Igualada recuperen aquesta 23a jornada en jornada intersetmanal. Serà dijous a 8:45 del vespre al Joan Ortoll. Anem a buscar més informació fins a Domenys Ràdio. Lourdes Meronyo, molt bon dia.
Molt bon dia, Eli. Doncs, com bé dius, el Calafell no ha jugat aquest cap de setmana, però el partit serà el dijous, dia 3 d'abril, a 8:45, quan el Parlem Calafell rebrà a casa a l'Igualada. I és que es tracta d'un partit molt important, ja que entre el Parlem Calafell i l'Igualada només hi ha un punt de diferència, en aquest cas, a favor del Parlem Calafell. Escoltem el que deia el Guillem Cabestany, entrenador del Parlem Calafell, sobre aquest partit.
Partit importantíssim d'aquest dijous. Està claríssim que juguem contra un equip que vindrà amb una eufòria brutal i amb un estat de gràcia molt gran després dels bons partits que estan fent i de guanyar la CERS aquest cap de setmana. Però això no treu que no, per nosaltres aquest partit és fonamental per encarar aquestes últimes quatre jornades amb objectius màxims de sumar el major nombre de punts possibles i acabar amb una bona posició final a la classificació. I per això necessitarem que la dinàmica que porta l'Igualada de joc i d'envien al seu pavelló i l'afició que portaran cap a Calafell la contrastem amb un molt bon partit per part dels jugadors i per un ambient xulo del Joan Ortoll que necessitarem per superar l'Igualada. Penso que hem de tornar al camí de les victòries i ho hem de fer entre tots.
Així doncs, recordem que el Parlem Calafell s'enfrontarà a l'Igualada aquest pròxim dijous a 8:45 de la nit.
També dijous el Vilafranca recuperarà jornada en un importantíssim partit davant el Lleida, en aquest cas a les 9 del vespre, a la capital del vi. Tots els detalls ens els apropa l'Eric Guijarro de Ràdio Vilafranca. Eric, molt bon dia.
Doncs així és, es tancarà la jornada de l'Hockey Lliga aquest dijous amb dos partits, el duel que protagonitzaran Calafell i Igualada i també aquest enfrontament entre Patí Vilafranca i Lleida. Un Lleida que, com comentàvem també, disputava la Final Four de la Europe Cup, que finalment aconseguia guanyar l'Igualada per segon any consecutiu. Per la seva banda, el Patí Vilafranca, doncs, uns dies més de descans que han dedicat a seguir entrenant, a seguir preparant aquest rush final de temporada. Un Vilafranca que encara té opcions matemàtiques de salvar-se, cosa que se li ha posat pràcticament ja complicadíssima al Vic, que es troba a 9 punts de la promoció de permanència, amb 3 partits per davant. El Patí encara, com dèiem, amb opcions, i si guanya aquest partit encara més, es col·locaria a 2 punts només de la promoció de permanència, que integren el Picat amb 21 punts i Caldes amb 24. El Caldes encara quedaria una miqueta lluny, però l'objectiu, com a mínim, és intentar atrapar el Picat. No serà fàcil davant un Lleida que està protagonitzant una gran temporada, sots campió de Copa i un dels equips també més perillosos de la Lliga. Per tant, els de Guillem Pérez, que tindran una nova final aquest dijous a les 9 del vespre.
Estarem molt i molt pendents del que faci el Vilafranca aquest dijous, també del que faci el Calafell, i encara no caig patins. Aquest cap de setmana es disputava la 18a jornada de l'Hockey Lliga Plata i el grup nord, el Vendrell, signava una dolorosa derrota per 5-2 amb el Tordera, oi, Lourdes?
Doncs així és, Eli, nova derrota en aquesta ocasió del Vendrell, ja que ha perdut per 5-2 davant el Club Patí Tordera. Els autors dels gols del Tordera van ser l'Eric Elias, que en va marcar un, el Clarence Kingston, que en va marcar 2, l'Enric Gibert Alemany, que en va marcar 1, i Ignasi Fernández, que va marcar el darrer del Tordera. Pel que fa al Vendrell, els autors dels gols van ser el Magí Prats i l'Aldo Antonio Velasco. Amb aquest resultat, el Club d'Esports Vendrell queda cinquè a la taula classificatòria amb 29 punts. Escoltem les declaracions que ens feia el Toni Porta, entrenador del Vendrell.
Bueno, els partits ja estan costant molt ara, que ja no tenim cap aspiració de jugar. Llavors, sí, un partit equilibrat. A la primera part ens hem posat per davant i hem tingut diverses opcions per fer el 0-2. Hem arribat a mitja part 1-1. I a la segona, només començant, ens han fet un xut de mig camp i cap de poc un altre, i amb el 3-1 hem anat a remolc tota l'estona. Hem tingut moltes ocasions, de veritat, inclús sols davant de porter. Ells també, però ells han estat més efectius. Al final s'han emportat els 3 punts. És difícil quan ja no tens un objectiu clar competir al màxim i llavors els partits pot passar tot a cada partit.
El pròxim partit del Vendrell serà a casa dissabte vinent, a 8:15 de la tarda, quan rebrà el CDM Hockey Patins.
Moltíssimes gràcies, Lourdes, i tornem amb l'Eric per repassar el que ens ha deixat el cap de setmana en matèria futbolística.
Doncs sí, i comencem amb l'empat a 0 del Futbol Club Vilafranca al camp de l'Atlètic Sant Just. L'Atlètic Sant Just, un partit plegat d'ocasions clares per un Vilafranca que no va saber concretar, no va tenir la punteria necessària per emportar-se els 3 punts de Sant Just, que hagués estat el premi més merescut. De fet, a l'última jugada del partit, una pilota rematada de cap per Mane Valdivia dins l'àrea i que anava a tocar del pal al porter. Entre el porter i el pal s'encarregaven de refusar aquesta bola i impedir la victòria vilafranquina. No va poder ser. També va tenir les seves al Sant Just, la més clara també en la recta final, amb un 1-1 del davanter local, que va treure Baro amb una aturada magistral amb la cama esquerra. Sigui com sigui, un punt en un camp complicat. Escoltem les declaracions del tècnic David Vilajoana.
Doncs tenim ja amb nosaltres David Vilajoana, entrenador del Futbol Club Vilafranca, després d'un partit que no sé com descriure'l, no sé si algú ha fet alguna mena de conjur perquè la pilota avui no entrés aquí, però la pilota no ha volgut entrar, el Vilafranca ha tingut moltes ocasions i s'ha defensat prou bé. No sé quines són les teves sensacions després del partit.
Bueno, em quedo amb el punt, però el futbol va de gols. Si no fas gols, malament rai.
què creus que li ha faltat a l'equip de cara a porteria per, doncs, per poder trobar aquest gol? Perquè al final fas un travesser marquilles, envia la pilota al pal en aquesta última rematada a Manel, a Toni Domínguez, el porter del Sant Just, la treu de tots colors. Què li ha faltat a l'equip per poder acabar de trobar el gol?
Bé, de la mateixa manera que s'ha de defensar amb intensitat, el remat també ha de ser intens, agressiu i amb intenció. Això és el que ens falta, intenció de cara a porteria.
Hi ha alguna mena de recriminació o algun missatge de cara a la plantilla per poder millorar les coses en aquests últims partits, o el missatge és de bo, de que ja estan fent les coses bé, de que a nivell defensiu s'està mantenint la porteria zero? Quin és el missatge a la plantilla?
Home, en quant a joc hem fet un bon partit, però ara ens hem de concentrar. És a dir, tenim una gent, els davanters estan per marcar gols i hem d'exigir-nos a marcar gols, perquè ja et dic, estem defensant bé, estem jugant bé, avui hem tingut oportunitats, però no te'n pots anar amb un 0-0 en un partit com aquest. I els davanters ho han de saber i tenen la responsabilitat, i a partir d'aquí han d'apretar el cul i no pot tornar a passar això.
I content perquè l'equip no encaixa cap gol contra un rival que tenia dos dels màxims golejadors de la categoria, continua doncs fora de casa, visitant camps complicats i mantenint la porteria zero. Álvaro ha tornat a fer intervencions de mèrit, Luis no ha estat superat per Farruc, Carlos també ha tret moltes pilotes, bon partit de Rubén en banda, de Didac, no sé si també els hi has dit a ells.
Sí, defensivament l'equip està bé, estem amb la mateixa dinàmica de sempre. Defensivament l'equip està bé, però vaja, sobretot els de dalt s'han de començar a creure perquè hem de guanyar els partits. Un partit d'avui has de matxacar i em canso de defensar.
Bueno, David, molts ànims per donar-te l'enhorabona pel joc que s'està veient de l'equip, i a veure si en les últimes visites doncs podem veure més triomfs.
Això esperem, gràcies.
Doncs resignat el tècnic en l'entrevista postpartit. Anem amb els marcadors de la jornada, a número 24. Vic 1, Poble 0, Lloret 1, Manlleu 2, Palamós 0, Rapitenca 5, empat a 0 entre Sant Just i Vilafranca, Figueres 2, Can Vidalet 1, Castelldefels 1, Horta 1, Valls 1, Vilanova 2 i Sant Mauro 0, Rubí 2. Fallaven pràcticament tots els rivals directes del Vilafranca, a excepció de Vic i Vilanova, que són els dos primers classificats. El Vic amb 45 punts líder i el segon, el Vilanova, amb 41. En les posicions de play-off descens, Can Vidalet amb 39, Atlètic Sant Just amb 38, Sant Mauro i Vilafranca amb aquest ordre amb 37. Per darrere, amb un partit encara pendent, el Rubí amb 33. Es podria col·locar a només un punt del Vilafranca. Ja queden més lluny Castelldefels i Horta amb 31, Rapitenca i Figueres amb 30. A partir d'aquí ja comencen les lluites per la permanència. Amb Manlleu, cinquè per la cua amb 29, quatre equips del descens, Valls amb 29, mateixos punts per la Pobla, Palamós amb 23 i el Lloret ja pràcticament sentenciat en última posició, amb 17 punts. Aquest diumenge, partit gran al Municipal. A les 12 del migdia, el Vilafranca rebrà el líder, el Vic. Una nova final pels de David Vilajoana. I anem amb més futbol. Aquesta temporada estem explicant també les aventures i desventures de l'Atlètic Vilafranca, la primera catalana, un Atlètic que encadena 3 jornades consecutives sense perdre, 2 victòries i un empat, gran empat, el d'aquest cap de setmana, empat a 0 davant el Ciudad Cooperativa, actual líder de la categoria. Un partit meritori com el punt sumat pels de Parchi Etzerà. L'escoltem.
Estem amb Parchi Etzerà, entrenador de la Fundació. Primer de tot, Parchi, felicitats per aquest punt, perquè un partit d'orillo, d'orillo, ben treballat, eh?
Sí, bueno, és un equip que sap el que juga, que doncs, el saber el que juga i té bons jugadors. Era complicat, però bueno, sabíem ja de quan vam anar allà que era un equip que disputava totes les pilotes, que treballava molt segones jugades, les anades i tornades. I ens ha costat molt jugar una miqueta a futbol, però bueno, al final hem sabut com un petit i hem tret el puntet.
Un punt molt important, 3 jornades consecutives sense perdre allà, després de 2 victòries. La setmana que ve el camp del Camp Atlas, que tampoc no es pot fallar, no, Parchi?
Sí, lògicament, ara ja estem en unes alçades de temporada que s'ha d'anar sumant punts i bueno, doncs avui és important i ho farem important avui si la setmana que ve es guanya, no? Però bueno, de moment avui que surtin els jugadors, que recuperin i la setmana que ve ja mirarem aviam com ho plantegem.
La primera part ha estat una primera part sense ocasions. No n'hem pogut apuntar com aquell que diu cap, però la segona sí. Hem fet 3-4 jugades força maques i ens quedem amb aquell dubte del penal.
Bueno, la veritat és que la primera part sí que les han tingut ells. Nosaltres ens estava costant molt, potser no ens hem adaptat al ritme i al joc que feien ells, que era d'anades i tornades i segones jugades, i ens han generat molts problemes i nosaltres no hem sabut generar res, no? Bueno, al final la mitja part hem ajustat coses que no acabaven d'entendre els jugadors i crec que hem millorat en aquest aspecte i bueno, nosaltres sí que hem tingut arribades però hi ha alguna opció clara, però bueno, al final jo crec que el resultat ha estat just.
Jo m'he fixat en Coso, sobretot, ha perdut moltes pilotes a la primera part i ha sigut començar la segona part i hem vist un altre Coso.
Bueno, sí, perquè no acabàvem, ja et dic, no acabàvem de fer bé les anades i tornades i no saltàvem bé la pressió, no? Llavors, bueno, ho hem corregit, els jugadors ho han sabut aplicar una miqueta més bé i ens ha donat algo més de fluid, no? Però al final era un partit d'anades i tornades i d'aprofitar moments puntuals i que tinguessin una miqueta més de pausa, no? Jo crec que al final, que hem estat defensant tot allà darrere, si haguéssim tingut potser amb algun rebuig una miqueta més de pausa a l'hora de rebutjar, treure-la una miqueta més neta, haguéssim pogut aprofitar un contra més, però bueno, ja et dic, l'equip continua treballant bé i s'ha de continuar fent això.
Patxi, felicitats doncs, per aquest punt. Sap a victòria aquest punt i més amb totes les baixes que duies avui.
Bueno, sap a victòria. Al final és un punt. No, sap a victòria no, l'equip s'ho ha treballat bé, per tant, benvingut sigui, que jo crec que si haguéssim tingut alguna mica més de sort al final amb alguna contra que els haguéssim agafat i haguéssim fet els 3 punts, hauria sigut millor, però bueno, ja poden estar contents els jugadors.
Felicitats, Patxi, a guanyar la setmana que ve a Camarles.
Vale, gràcies a vosaltres.
Doncs l'equip es queda 2 punts per sobre del descens amb aquest empat.
Moltes gràcies, Eric, i bona setmana.
Bona setmana, que vagi molt bé.